Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. Pots escoltar-nos a través del nostre web a radioterra.cat i a la ràdio.cat, o també descarregar-te la nostra aplicació que trobaràs a l'App Store i Play Store. Segueix-nos al twitter.com/radioterra i a facebook.com/laradio.cat.
Bon vespre, tornem a estar aquí amb Lletra Petita. I aquesta vegada us portem un programa una mica especial. Un programa que són dos programes. Per tant, després d'escoltar aquest, haureu d'escoltar el segon. Perquè en el primer el que farem serà explicar-vos tot allò que té a veure amb la roba que no creix, és a dir, amb la roba infantil. I en el segon us explicarem les alternatives i la manera conscient de consumir roba. Per començar, el que sí que farem és donar-vos alguns titulars, algunes pinzellades, perquè tingueu una mica una idea de què us parlarem avui. Cada cop consumim menys roba infantil. Això és veritat, eh? En comparació també amb la roba adulta, que és la que més es consumeix. I així es preveu que continuï fins l'any 2019. Però tot i que comprem menys roba infantil, també és veritat que ens gastem més diners per infant, ja que la roba ens dura menys i també la renovem més sovint. Més o menys, us podeu imaginar al voltant de quan ens gastem l'any per roba infantil? Doncs aproximadament uns 600 euros. Aquest valor supera la despesa mitjana anual per habitant en roba. En el cas d'un nou nat, la despesa, en aquest cas, es dispara. I en el primer trimestre ens podem arribar a gastar fins a 315 euros de mitjana. En el segment de productes per la infància, pràcticament la meitat dels consumidors fan la compra amb un objectiu comú, i és el regal, que no li falti res a aquest nadó. Comprar roba de segona mà pot arribar a suposar un estalvi del 70 al 80% del pressupost dedicat a vestir els menuts de la casa, però clar, fer un regal que sigui comprat de segona mà, doncs en aquesta societat que tenim no queda massa bé. Per això és tan important també intentar canviar aquestes maneres de funcionar que hem tingut fins ara. La roba té un pes superior del total de despesa en canalla en la primera etapa d'edat i va perdent pes respecte a d'altres partides, com per exemple l'alimentació o l'educació. Quan una peça de roba infantil pot ser tòxica, què podem fer? Ens podem informar sobre les marques i rentar sempre la roba nova abans de fer-la servir per primer cop, perquè així evitarem que els tòxics acumulats en el procés de producció, la manipulació i el transport doncs arribin al consumidor final, arribin a la roba de l'infant. En aquest cas, encara més, ja que es tracta doncs, dels més petits de casa. Els segells de garantia voluntaris més comuns en roba infantil són GOTS, amb majúscula, G-O-T-S, que certifica que la roba conté un percentatge mínim de fibres de producció ecològica. També n'hi ha un que és OECOTEX, que és el control de substàncies tòxiques, i Fairtrade, que ja coneixem bastant, que és el del comerç just. Hi ha una teoria, que és la del 80-20, no? I afirma que de tota la roba del nostre armari en fem servir un 20% i la resta, el 80%, doncs gairebé no la utilitzem. Això es pot fer extensiu a la roba infantil. Per tant, si també tenim el que és la teoria del 80-20. Un 20% de la roba és la que utilitzem i el 80% doncs, queda arraconada al fons de l'armari. Com podem transformar l'armari dels infants de manera sostenible, de manera ètica i no deixar-hi la pell? Doncs hem de començar per consumir menys, aprofitar més el que tenim, fer circular la roba, comprar-la de segona mà i, finalment, si cal, comprar-la de manera conscient. Des del moment en què naixem, hi ha certes necessitats primàries a les quals no podem ni tampoc volem renunciar. Hi ha els aliments, hi ha els llocs on viure, hi ha la roba per abrigar-nos en el cas que faci fred o en el cas que faci calor doncs, per protegir-nos del sol o per civilitzar-nos. La qüestió és que la roba és un dels béns de consum que necessitem des de que existim fins que ho deixem de fer. La seva funció ha evolucionat molt, des de protegir-nos del fred i tapar-nos mínimament en períodes càlids fins a identificar-nos en una comunitat, uns estatuts, una imatge identitària o una moda passatgera. És el fenomen aquest que moltes vegades us hem explicat, no? Que moltes vegades, doncs, d'allò que és necessitat, se n'ha creat tanta necessitat, però que realment al final acaba sent un desig. És a dir, és evident que necessitem la roba, però no necessitem tenir 20 parells de sabates dins de l'armari. Els armaris dels més menuts, en moltes ocasions amaguen moltes vegades el que són les inseguretats dels pares i transmeten els valors consumistes i lligats a les modes. És molt interessant poder analitzar els pares a través de la roba dels infants. Abans, un infant tenia un abric i, com a molt, una o dues mudes. I sabia que les havia de cuidar perquè, doncs, no en tindria més. I ara el que passa és que acabem tenint tanta roba que no la identifiquem com a nostra, de fet, no la cuidem, no? I tampoc, doncs, no l'acabem valorant. Simplement no sabem el que tenim. Fins a certa edat, els pares són els que gestionen la roba i, mentre això passa, doncs, cal pensar si ho fem de manera assenyada i si estem transmetent aquests valors bàsics als nostres fills relacionats amb el fet que tenir més no implica ser millor ni tampoc implica ser més feliç. A lletra petita, el que intentarem fer és analitzar aquest sector de la roba infantil, però per entendre millor el que és l'impacte al global, sobretot des del punt de vista socioeconòmic i també des del punt de vista ambiental. Ens preguntarem quanta roba comprem, com i on ho fem, d'on ve aquesta roba, per què la comprem, quant ens costa un fill, si comprem roba tòxica, fins a quin punt la roba que comprem doncs, té aquests components de toxicitat, quants residus genera la roba infantil. Aquestes són algunes de les preguntes que respondrem. I cal puntualitzar que quan ens referim o quan nosaltres parlem no, de roba infantil, ens estem referint a l'interval de 0 a 12 i no estem incloent el que són calçat ni altres productes de puericultura. Val? Sí que en algunes estadístiques doncs sí que ho consideren, però nosaltres basarem molta o la gran part de la informació d'avui en totes les publicacions que ha anat fent la revista Opcions sobre aquest tema i ells s'han centrat només en el que és la roba i llavors nosaltres doncs, seguirem per coherència també doncs, aquestes estadístiques. Ja vam fer un altre programa sobre roba, especialment sobre roba adulta, on sí que vam plantejar les qüestions de què passava no, amb totes les persones que cultivaven el cotó, que conforma no, la nostra roba, o totes les persones que estan teixint la nostra roba. Per tant, no aprofundirem gaire en aquests aspectes, a qui fabrica la roba, en quines condicions, perquè entenem una mica doncs, que ja ho vam fer i ens agradaria poder donar informació nova i sí que incidirem en aspectes més relacionats amb el que són els components socials i sobretot amb l'impacte que té a la butxaca de les persones consumidores. Aquests aspectes que ens fan reflexionar sobre si estem practicant un consum suficientment coherent i reflexiu en el cas d'un bé de consum tan proper per als més petits com és la seva roba. Però també oferim moltes respostes per poder transformar un armari de roba infantil en un exemple de gestió reflexiva, lenta i sostenible. Intentarem donar moltes idees per aprofitar més la roba que ja tenim i la que ja existeix i per comprar menys o de manera menys impactant. Per tant, doncs, esperem que us sigui útil i que després d'escoltar la primera tongada no, de sobretot reflexions i qüestionaments de si realment doncs, estem fent bé o no ho estem fent bé, us vingui de gust escoltar la segona, és on vindran el que són les propostes més interessants per poder transformar el nostre armari. triat les Paper Pops perquè ens acompanyin en aquest programa i també en el següent programa. Així que tindreu ració doble. I seguim amb el que és l'on, el per què, el com i cada quan comprem aquesta roba. En aquest accelerat ritme que té la moda infantil, en el qual doncs, molts nens i nenes viuen immersos sense ser-ne gaire conscients, nosaltres, els adults, tenim un paper clau. On comprem, per què ho fem, sempre ho fem de primera mà, també comprem de segona, cada quan. Són preguntes que responen moltes dades que es troben en nombrosos estudis, també amb informes, amb memòries corporatives, però, clar, és molt difícil trobar els números de quanta roba reutilitzem, quanta roba reparem, també quanta roba fem circular entre germans, amics, cosins. Aquestes dades no es troben enlloc, però el que sí que és cert és que són el punt de partida de qualsevol gestió sostenible de la roba de la canalla. A continuació, ens situarem en el mercat actual de moda infantil i explicarem quan acabem comprant, on ho fem i per què. Primer, a l'on, no? On comprem la roba infantil. Les botigues, amb botigues físiques multimarca, amb monomarca i grans magatzems o hipermercats. Aquests són els formats comercials més freqüentats per les persones consumidores que fan compres de productes de moda per la infància. En els tres casos, i segons una enquesta de la CEPRI, els consumidors afirmen que solen fer les seves adquisicions en aquest tipus d'establiments, en proporcions majors del 55%. Seguidament es situen les botigues en línia, les botigues monomarca, on solen comprar un 19,9%, i les botigues multimarca, que atrauen el 19,5% dels consumidors. Les grans companyies o grups internacionals de roba infantil i algunes de les seves marques, per ordre de més a menys en la xarxa de distribució i nivell de facturació, són, per exemple, Carter's, tenen les marques Carter's, Bosch i llicències com Puma o Gucci, Monter Carter, The Children's Place, Gainbury, que tenen les marques Gimbore, Jenny and Jack, el grup Sanier, on hi ha Catemini, Kenzo Kids, i de grup que hi ha Obaidi o Kaidi, Orquestra, Mayoral, Boss, Barberri i Zipi. Mayoral és l'únic grup que té seu aquí a l'estat espanyol. L'any 2014, i segons modaes.es, companyies com Mayoral doncs, van arribar a rècords de facturació i van superar la barrera dels 250 milions d'euros. Altres marques que no entren en el rànquing però que estan potenciant molt la seva presència internacional o han augmentat el seu negoci són Boboli, Tuk Tuk, Onec, Annec. I moltes vegades el que ens fa pensar, no, és que potser no comprem tanta roba infantil com roba adulta, però el que passa amb la roba infantil és que té un cicle de vida massa curt. La vida mitjana d'una peça de roba infantil depèn molt de l'edat i és molt menor, és evident, que la peça d'un adult. En les primeres setmanes de vida la roba no dura ni un mes, perquè el creixement, no, dels nadons és bastant accelerat. I en els mesos següents, doncs, cada setmana segueix implicant més centímetres que les peces de roba moltes vegades doncs, no poden assumir i en alguns casos la roba no s'arriba ni a estrenar, perquè és que, de fet, tenim excés de roba, perquè també és el moment de la nostra vida on probablement ens facin més regals. A partir de certa edat, als 2 anys, per exemple, es tracta de roba, sobretot en el cas dels pantalons, que acaba foradada en poques setmanes, tot i que doncs, aquí les genolleres juguen un paper clau per allargar-ne la seva vida útil. Llavors, la vida útil s'allarga potser mesos o un any, però tampoc gaire més. Comprem la roba per l'edat justa i no donem l'oportunitat que aquesta roba creixi amb la canalla com sí que es feia abans, perquè tot i que la roba infantil estigui experimentant una davallada en nombre absolut de vendes, també està escurçant cada cop més el seu cicle de vida. Menys roba, perquè hi ha menys infants, això també doncs, contribueix a que s'estigui comprant menys roba, però sí que aquesta roba dura menys temps a l'armari perquè la seva qualitat també es redueix i no acabem de fer una gestió sostenible d'aquesta. La pregunta que ens fem és si comprem roba infantil de segona mà. A l'estat espanyol, uns 22 milions de persones sí que van al mercat de segona mà per comprar articles diversos, s'està creixent, no? D'un 10% que teníem el 2010, una xifra que suposa el doble que el 2014, i, per tant, doncs, està en augment cada vegada més, no? En aquest marc, resulta que cada cop es compra més roba infantil de segona mà, atès una major consciència ambiental de consumidors i l'estalvi econòmic que pot suposar, ja que és més barata que la de la primera mà. També és veritat que el fet de que comprar roba de segona mà s'hagi convertit, no, doncs, com en una cosa positiva, no, en un acte de consum positiu, doncs també ajuda, no? Tots són modes i la gent, al final, doncs, ja ho hem parlat moltes vegades, acaba seguint aquestes modes. Llavors, fins i tot, doncs, queda moltes vegades molt més millor que hagis comprat algun article de segona mà que no pas de primera mà, i això és important perquè hi dona un valor. Des de l'inici de la crisi econòmica, la compra i venda de segona mà ha arribat per no marxar, esperem, i a més el consum de roba de segona mà obre canals de col·laboració i apropament entre les persones, ja que tant es pot comprar com també vendre. Tenim dades del 2013 de percentil.com, en un total d'encastats de 1.899 persones, de les quals el 93% eren mares, un 36% van comprar productes de segona mà per als seus fills en alguna ocasió. Per què? Doncs sobretot per la voluntat de practicar un consum responsable i per un increment en l'acceptació general d'aquest tipus de compra, que durant anys, doncs, és el que dèiem, ha estat menys valorada i poc considerada per al públic infantil. De fet, entre les encastades o que encara no consumien roba infantil de segona mà, un 40% ho farien si es donessin les garanties de qualitat i també la possibilitat de devolució. La Confederació de Consumidors i Usuaris de l'Estat Espanyol, la CECU, afirma que quasi un terç del pressupost total per la tornada a l'escola és absorbit per la compra de roba i calçat amb una despesa mínima d'entre 150 i 200 euros. Comprant roba de segona mà, atenció, aquest pressupost es redueix entre un 70 i un 80%, que és una xifra prou important. El mateix estudi de Percentil, però que es va fer l'any 2016, per tant, molt més recent, permet adonar-se'n que només un 19% dels que compren roba de segona mà a la tornada a l'escola ho fan per reduir l'impacte ambiental que se suposa a la fabricació, mentre que un 60% sí que ho fa per estalviar-se diners. En relació amb altres països europeus, doncs ens assemblem, per exemple, a França, mentre que a Alemanya prop d'un 30% dels encastats compra roba de segona mà tot just per tornar a l'escola per motius únicament ambientals. Per tant, la consciència és molt més elevada, la consciència generalitzada, i no el pensament individual de que jo ho faig per estalviar-me diners. On s'exporta la roba infantil produïda d'aquí i d'on ve la roba que importem, no? Doncs en el sector de la confecció de la roba infantil hi ha 30 empreses que no es dediquen únicament a fabricar peces de roba infantil, sinó també peces de roba de primera mà. Una de les amenaces a les quals s'enfronten aquestes empreses, més enllà del que és el descens de la natalitat, és l'important poder de negociació dels seus clients, que afecta els seus marges i els seus períodes de cobrament. L'Estat espanyol representa un 4% del valor de mercat europeu de roba infantil. A diferència del que passa amb el conjunt de les exportacions espanyoles de béns, Itàlia i no França és el principal destinatari de les vendes a l'exterior dels productes espanyols de moda infantil. El 2014, el país transalpí va superar els 100 milions d'euros en compres, amb un augment del 12,2% respecte a l'any precedent. El 40% de les exportacions es van concentrar, doncs, a Itàlia, a Portugal i a França. Les compres de Portugal al sector, però, sí que van caure un 6,6% i a França es van duplicar amb una pujada anual del 125%. Fora de la zona euro, el principal destinatari de les exportacions és el Regne Unit, seguit per Rússia i Mèxic. I pel que fa a les importacions, és a dir, la roba que ve de fora, aquestes van créixer un 10% els primers 9 mesos del 2014. La Xina és el principal origen d'aquestes importacions, amb una quota del 33%, i Portugal és el país que més creixement ha experimentat. I per què la comprem? Doncs la compra per al regal té una importància especialment significativa en el segment dels productes de la infància. La mitjana és que el 48,3% de les compres d'aquest tipus de producte es fan amb aquesta finalitat, amb el regal, no? I el 29,5% dels consumidors que han adquirit en un últim any productes infantils afirma que sempre que es compra aquest tipus de productes, doncs, és per això, per fer un regal. Un altre segment important dels consumidors, del 15,8%, situa entre el 50% i el 99% les ocasions en les quals compra productes per la infància, també per regalar. Una altra pregunta que ens podríem fer després de saber aquesta informació és quants d'aquests regals són realment necessaris o quants d'aquests regals, doncs, s'acaben fent servir. Doncs no sé, tots ho sabrem, no?, una mica. I cada quan comprem la roba? Doncs en relació amb la freqüència de compra, els consumidors de productes de moda infantil es divideixen en diversos grups. El més nombrós és el format per aquells compradors que adquireixen aquest tipus d'articles amb una freqüència relativa, que és entre 6 mesos i un any, que arriben al 28,8%. El segon grup està format pel 26,4% i és el que constitueixen els que compren productes de moda per nens amb una freqüència d'entre 3 i 6 mesos. I el tercer grup, que és un 26%, són els que compren cada mes o cada 2 mesos. Veieu, però, que és equitatiu. O sigui, els tres grups, més o menys, formen el mateix número de persones. Per tant, també és important veure que tenim un 26% de la població que compra roba infantil cada mes o cada 2 mesos. I això, doncs, realment és bastant important. I per acabar aquest bloc, què és el que valorem més quan comprem aquesta roba? Doncs la idea que subscriuen més compradors d'aquest tipus és que cal fer un consum responsable de productes infantils i no deixar-se portar pel consumisme. També són majoritaris els que opinen que les marques de productes infantils han de tenir en compte el que és l'ecologia en la producció dels seus productes i els que aposten per beneficiar el consum de proximitat. Això mostra com el relat sobre la importància de saber d'on ve, com s'ha fabricat i qui ha fet allò que consumim, doncs sí que va calant, o sigui, la gent comença a donar-li importància. Però també és cert que no acaba de ser un factor suficient per canviar el model de consum encara instaurat. El preu baix i la necessitat de renovació de roba continuen imperant a l'hora de consumir moda. Així doncs, la relació qualitat-preu continua sent la característica més demandada per part dels consumidors de productes d'aquest tipus, que és un 71,6%, i que ofereix una garantia de productes de qualitat, que es preocupi per la seguretat dels seus productes i que sigui fiable, són els altres valors més assenyalats, per davant del disseny, per davant de la innovació i també pel davant del component moda. seguirem reflexionant sobre la roba infantil i què suposa en les nostres vides. Ara anem a replantejar-nos una mica el fet de quan ens costa un fill i quan es costa també la seva roba. En una llar estàndard, segons les dades de l'INE, es tenen unes despeses que poden arribar a 27.419 euros l'any. En aquestes despeses, el consum de roba infantil de 0 a 12 anys varien entre el 3 i el 4,5%, segons el grup d'edat en què ens trobem. No es tracta, doncs, de la partida en què les famílies gastin més diners l'any. El cost associat a un fill depèn del nivell de despesa de cada família, de si és el primer fill o no, i de les circumstàncies específiques de cada infant. Per tant, cal tenir molts factors en compte. Al llarg del primer any, normalment cal cobrir unes despeses extres, tot i que en aquesta dada doncs, també pot haver-hi molta varietat. Per exemple, doncs, es pot trobar un llit bressol de nadó entre els 75 o els 500 euros, perquè veieu doncs, una mica que depèn de com doncs, la despesa es pot disparar molt o no, o la podem contenir. Aquests preus són els més extrems, no?, que tenim en el mercat. Tanmateix, durant el primer any de vida d'un fill o d'una filla, la despesa oscil·la en un 80% dels casos entre els 5.000 i els 9.000 euros. Els anys que segueixen se solen estabilitzar fins als 12 anys, en què l'oci i altres despeses doncs, sí que fan incrementar una mica més una altra vegada la despesa. Entrant en més detalls, i segons un informe que ha fet la CEACU, el 2008, és una mica antic, però bueno, una mica per fer-nos una idea, sobre el que costa uns fills per edats, no? De 0 a 1 any, de 1 a 3, de 3 a 6 i de 6 a 12. I en comparació amb el primer estudi de l'any 2000, es constaten certs canvis en la despesa familiar dedicats als més petits de casa. Per exemple, s'observa que la despesa en roba i calçat i oci s'ha duplicat i es consolida i s'incrementa el consum entre els adolescents i joves en partides com higiene, roba i calçat i tecnologies de la informació i comunicació. Aquesta última doncs, és la que s'ha incorporat amb la darrera tongada. En el cas dels nounats, també és destacable l'increment de la despesa en el moment de complementar el que és el kit de benvinguda amb l'aparició de nous productes d'utilitat relativa, com per exemple els dosificadors de llet en pols, aparells escalfatovalloles o coixins antibolcada per al bressol. Aquest tipus de productes han fet que la despesa anual destinada a la cura del nadó, que és puericultura, passi d'uns 1.021 euros l'any l'any 2000 a 1.800 euros l'any 2008. Per tant, de 1.021 a 1.800. O sigui, tenim uns 800 euros de diferència en el que és aquest kit de benvinguda només. Per cert, algú, no sé si sabeu, no? Ho hem dit, no? Algú sap què és una escalfatovalloletes? Doncs sembla que és un aparell elèctric, la funció del qual és evitar que les tovalloletes resultin massa fredes en contacte amb la pell delicada del nadó. I bueno, ens podem preguntar si això realment doncs, és útil o no. El mercat sempre inventa necessitats inventades, realitzades o desitjades que al final doncs, realment ens fan ens costa discernir què és allò necessari del que no ho és. Una altra conclusió d'aquest informe és que l'etapa que deixa menys marge d'estalvi pels pares i mares són els tres primers anys, amb una despesa mínima de 7.000 euros, però quan els fills resulten més cars són a partir dels 12 anys. Quan la despesa en oci, roba de marca, ensenyament privat, viatges, idiomes o béns electrònics poden arribar a disparar el marcador fins al 21.000 euros com a extrem superior. Aquí ja entren reflexions sobre la necessitat recent dels adolescents, no? A partir de 12 anys, de comprar-se roba de marca per sentir-se part d'un grup o per sentir-se part d'una comunitat, si no poden gaudir de l'educació pública, si cal viatjar a un altre país per aprendre un idioma o si cal que tinguin mòbil abans dels 15 anys. Segons l'estudi del CEACU, la despesa en roba varia dels 3 als 12 anys entre els 600 i els 1.400 euros l'any, en què el primer any de vida, el creixement continuat dels nadons ens porta a adquirir l'equip complet, des de roba interior fins a sabates, cada 2 o 3 mesos. La despesa mitjana en el primer trimestre és de 315 euros. Només en el primer trimestre, això doncs, bueno, és una quantitat doncs, bastant important pel fet que és només això, roba. Això considerant que tota la roba la compréssim nova en lloc de rebre-la de cerques de familiars i amics propers o adquirir-la de segona mà. Del 0 als 12 anys, en els quatre grups d'edat treballats no, en aquesta enquesta, la proporció de la despesa en roba respecte al total doncs, passa del 13,7% del 0 a 1 any, del 8,42% de l'1 al 3, del 8,69% del 3 al 6 i del 7,16% del 6 als 12. Així doncs, la roba infantil té un pes superior en la primera etapa d'edat i sí que va perdent pes respecte d'altres partides com l'alimentació o l'educació. Llavors, ara, una mica, l'activitat o l'acció que us proposem és que reflexionem si un nadó, com que hem vist doncs, que era doncs, la secció d'edat en la qual gastàvem o teníem més despesa, si realment necessita tot el que acabem comprant-li. No? Hem vist que ens estàvem gastant una mitjana de més de 2.000 euros pel que és el kit de benvinguda, no? Llavors ens hem de preguntar, un nadó necessita una canestreta o necessita un camió, no? I llavors, doncs, una mica us fem un resum, no?, de la canestreta recomanada, no?, que, per exemple, serien, doncs, consells, no?, que vosaltres podríeu fer servir per intentar reduir o intentar reduir el que és la despesa d'aquesta canestreta. Per exemple, dos amanyacs, que podrien ser de segona mà, 8 mussolines, amb 5 ja n'hi hauria prou, 2 samarretes de batista, que no són imprescindibles, en teoria és el primer que s'ha de posar el nadó quan neix, però a la pràctica no cal que sigui així, 6-8 bodys talla 1, aquestes poden ser també de segona mà. Pot ser que hi hagi mares i pares que no vulguin posar roba de segon ús al seu nadó per tot el tema cultural que abans hem estat parlant. Però si aquesta roba està neta, no hi ha d'haver cap problema. I no oblidem que segons quina roba nova també pot estar bruta, entre cometes, pels seus components, sinó perquè es recomana no, rentar la roba pels nadons abans de posar-la el primer cop. Doncs precisament és per això. 6-8 bodys talladors. Això doncs, també pot ser de segona mà i convé esperar-se a saber si el nadó és gran o petit per comprar tots els bodys. 6 samarretes que poden ser de segona mà, 6-8 polaines que poden ser de segona mà, 8 pijames que poden ser de segona mà, tot i que 8 pijames doncs, són molts, 6-8 pitets, amb un pitet de silicona, només un, es poden estalviar tants pitets de tela que caldrà rentar-ne un a un, 2 barrets que poden ser de segona mà, 4-6 mitjons que poden ser de segona mà, 1-2 jaquetes, que depèn de l'època de l'any, no? Els nadons, millor cobrir-los amb sacs o amb mantetes que posar-los-hi jaquetes. També poden ser de segona mà. 2 manyoples, que també es poden fer servir mitjonets per les mans o bé tallar o llimar les ungles. 4 conjunts de carrer que poden ser de segona mà. 4-6 jerseis que poden ser de segona mà i també doncs, cal tenir en compte l'època de l'any. I 4-6 calcetes de bolquer, que també poden ser doncs, de segona mà. Per tant, en la canestreta recomanada ja tenim el que són doncs, totes aquestes opcions que al final doncs, gairebé no ens hem gastat ni un duro, perquè hem optat per recollir-lo tot de segona mà. Per dormir, un bressol i matalàs per al bressol amb un parell de proteccions, això pot ser també de segona mà. Un cabàs, que depèn de la necessitat de disposar d'un bressol mòbil més petit, en molts casos doncs, de vegades no és necessari. Llençols per al cabàs, el cabàs és més petit que el bressol. Si comprem llençols específics, doncs aquests no ens serviran després per al bressol, llavors no s'ha de comprar massa. I la segona mà doncs, també és una bona opció perquè són llençols que al final doncs, es fan servir poc i queden nous. Per dormir, llençols per al bressol. Poden ser de segona mà, amb un parell ja n'hi ha prou, i en tot cas el que sí que cal és tenir diverses mudes de llençol de sota, és el més important. La manta, el saquet i el protector del bressol també poden ser de segona mà. Quant a la higiene i la farmaciola, que també és una de les parts importants de la canestreta. Bolquers talla 1, que poden ser bolquers de tela o bé bolquers biodegradables. Tovalloletes. Es pot rentar millor amb aigua i sabó i una esponja i evitar l'ús excessiu de tovalloletes, sobretot quan estiguem a casa. Una banyera, que pot ser de segona mà. Un canviador. Qualsevol lloc pot ser un canviador ideal per un nadó, sempre que la nostra esquena és... no pateixi. Això és molt important, eh? No només pensar en ell, sinó també en nosaltres. I no cal un moble només per a fer aquesta funció. Dos tovalloles amb caputxa funcionen bé, però qualsevol tovallola o mussolina també fa aquesta funció. Una esponja natural, que tampoc és imprescindible. Un gel que no sigui perfumat. Crema hidratant, crema per al culet i crema per la cara. Aquestes tres, oli d'ametlles pensat en fred, premsat en fred si cal. Colònia. Els nadons estan desenvolupant els seus sentits i l'olfacte és un dels primers. La colònia no ajuda a fer-ho i, a més, l'olor dels nadons és la millor. O sigui, no cal ficar colònia perquè ells per ells mateixos doncs, ja fan molt bona olor. Una pinta suau. També podem esperar a veure si el nadó té cabell o no té cabell, perquè no cal comprar-ho d'entrada, perquè si no té cabell doncs no la farem servir. Bastonets per les oïdes no calen. El sèrum, si cal, ja el comprarem. L'alcohol de 70 graus només cal durant els primers 10-15 dies, fins que acaben les restes del cordó umbilical. Les gases estèrils només cal durant els primers 10-15 dies, fins que acaben les restes del cordó umbilical. I l'aspirador nasal. Els mocs són un protector natural. Com més s'aspiren, més se'n generen. I en cas d'incomoditat del nadó, doncs es pot fer servir un sèrum per fer neteges nasals. Però és millor no aspirar. Termòmetre, llima amb tisores de punta rodona, tot això doncs ho tenim i està bé que ho tinguem. Quant al transport, xumets. No tots els nadons els fan servir i és important evitar-los fer-los servir fins que el nadó doncs, no s'hagi adaptat bé a prendre el pit. El cotxet pot ser de segona mà. Els llençons o la mussolina, ja en tenim, no cal que siguin uns especials per al cotxet, podem fer servir els mateixos. El plàstic per la pluja. Valorem si el farem servir. Un paraigua pot fer la funció si plou de tant en tant i sobretot si el fem servir i es mulla, cal assecar-lo bé perquè no es faci malbé. Parasol pel sol. Les mussolines van millor i no ens obliguen a conduir el cotxet per regidir constantment el que és el parasol en funció de la ubicació del sol. Bossa per al cotxet. Això sí que és bastant necessari. Motxilla o cangur. Els primers mesos són imprescindibles i ens mantenen a prop del nadó i ens eviten anar carregats amb cotxets. Per tant, sí que és una opció interessant. Altres. Mòbil pel bressol. No calen tants estímuls. Manteta d'activitats. No calen tants estímuls. A maqueta. Doncs depèn de cada nen. Si hi ha qui no agrada, doncs s'ha d'intentar que, a més, doncs, sigui de segona mà. La trona. No la farem servir fins als 6 mesos aproximadament. Llavors no cal comprar-la o tenir-la abans perquè ens ocupa lloc a casa. El vigilanadons. Doncs depèn de la mida de la casa, però quan un nadó es queixa, se sent sense necessitat de tenir aparells. Cistell per la roba bruta. No cal tenir-ne un d'específic, ja que qualsevol bossa de tela doncs, pot fer aquesta funció. Parc. Depèn de la mida de la casa i també de la necessitat de col·locar el nadó de tant en tant. El bressol de viatge, molts cops, doncs, també pot fer aquesta doble funció i el podem fer servir. La humidificació i la llum tènua tampoc són imprescindibles. Per tant, doncs aquí tenim una mica una proposta del que seria una canestreta conscient, una canestreta sostenible, i ja veureu que la majoria de coses poden ser de segona mà, que moltes de les altres coses no les necessitem i que el que haguem de comprar, doncs és important que puguem comprar de forma conscient. del programa i parlarem de la toxicitat de la roba infantil i també el residu que significa la roba infantil. Quant a la toxicitat, ja us ho hem dit abans, no? Quan hem explicat la canestreta, moltes vegades doncs, no ens agrada posar-li la primera roba del nostre fill de segona mà perquè, no sé, creiem com que no està neta, no?, o pot portar alguna cosa, però és que, de fet, si posem qualsevol tipus de roba que estigui sense rentar, pot ser molt pitjor, no?, perquè la roba, el tèxtil, tot el que és el procés, el transport, acaba contenint molts tòxics i moltes vegades el que ens pensem doncs, que està bé o que és millor, doncs a vegades és pitjor, no? És una mica també el cultural que tenim al damunt de que les coses noves són millor, però que en aquest cas són millor les coses que estan rentades i les coses que estan netes i també lliure d'aquests tòxics. Avui en dia es produeixen moltes tones de teixits i moltes tones de roba a l'any i ja no arribem només a dues col·leccions anuals de roba a les botigues, sinó que poden arribar-hi fins a 8. Roba nova cada mes. Les grans cadenes ens han acostumat a la novetat i a la necessitat vital de comprar de manera habitual per no passar de moda, per no perdre'ns la darrera tendència. També ens han acostumat a uns preus molt baixos i a una roba amb una qualitat força baixa que també dura molt poc i que ens obliga a haver de comprar de nou. I llavors tenim aquest cercle viciós que tantes vegades hem explicat aquí a Lletra Petita. En el cas de la roba infantil també hi ha aquestes modes, també volem seguir la darrera tendència i també ens trobem amb roba de baixa qualitat a preus econòmics. I moltes vegades pensem, com que durarà uns mesos o com a molt un any, atès que els nens creixen i la roba no, doncs tampoc no passa res si no és de bona qualitat. I aquí comença un consum desmesurat de roba infantil, un bé de consum que no s'adapta al seu principal usuari, persones petites que no paren de fer-se grans. Les dades globals de la indústria de la moda, tant infantil com adulta, mostren que l'any 2010 es van fabricar 150 milions de peces de roba a tot el món i que el 2015 es preveia que la indústria tèxtil produís més de 400 milions de metres quadrats de teixit, segons dades de Slow Fashion Next. La moda representa el 3% del comerç global internacional i genera el 20% dels tòxics i el 10% de les emissions de CO2 globals. Gairebé tota la indústria tèxtil està ubicada a Àsia, Amèrica del Nord, Europa i el Japó. I més del 80% de tota la roba que es compra a Espanya és importada. Segons un article recent d'una revista de Huffington Post, cada any es compren 80.000 milions de peces de roba a tot el món. Al llarg del procés de manufactura, abans d'arribar als consumidors finals, es llença un 15% del teixit. Ja genera molt residu abans d'arribar a les botigues. Als Estats Units, on el 97% de la roba que es ven està fabricada a l'estranger, un consumidor mitjà llença uns 30 quilos de roba a l'any. És una dada bastant espectacular. Segons l'Agència per la Protecció del Medi Ambient, tot i que, segons altres fonts, parlen de 40 quilos l'any, i el 85% acaben abocadors, on els teixits químicament processats triguen a descompondre's i arriben a contaminar el sòl i els aqüífers. Si la roba fos com el tabac o a l'etiqueta ens informessin sobre com es fabrica, quins impactes genera sobre el medi ambient i fins i tot sobre la salut i la societat, doncs potser deixaríem de consumir aquesta moda ràpida. La roba tòxica per a pells sensibles, per què és tan important, no? Doncs resulta que encara són molts els productes que trobem al mercat que contenen substàncies tòxiques i que, per tant, podrien ser perjudicials per la salut dels consumidors. Tanmateix, tot i que encara no estan massa estudiats els efectes que pot tenir la nostra salut i la seva importància, hauria de prevaldre el principi de precaució. La comoditat, la inèrcia o la cerca de més benefici per al fabricant no hauria de passar per davant de la fabricació de productes respectuosos amb la salut de qui els produeix. La part, amb diferència, més afectada per l'ús de substàncies tòxiques amb el medi ambient i amb qui els fa servir. Perquè la roba, en aquest cas infantil, no és una excepció. A més, en el cas dels infants, l'exposició a certs tòxics és superior atès la seva petita mida i el seu lent metabolisme, que els fa més sensibles a segons quins contaminants. Això resulta preocupant i també alarmant. Com pot ser que encara es comercialitzin aquests productes perjudicials per la salut? No hi ha regulacions al respecte que vigilin aquests aspectes. Hi ha una campanya, la campanya Detox, de Moda Sense Tòxics, de Greenpeace, que ha demostrat que alguns tòxics arriben a la roba, en petites quantitats, però que hi són. Detox va començar l'any 2010 i fins a l'actualitat ha informat sobre els productes químics que no haurien d'estar presents en la roba. Ha convidat 17 marques de roba infantil a avançar i comprometre's en aquesta direcció, entre les quals hi ha Inditex, hi ha Benetton, hi ha H&M, hi ha Zara i hi ha Mango. Com a data límit, s'ha fixat el 2020 i el que es demana és transparència i responsabilitat en el procés de reducció del total de substàncies químiques dels seus abocaments, de tota la seva cadena de subministrament i en el cicle de vida dels seus productes. Greenpeace en fa el seguiment i publica aquests informes periòdics, que és molt interessant. Concretament, en relació amb la roba infantil i segons el darrer informe de Greenpeace, com a part de la campanya Detox, es va trobar la presència de substàncies químiques perilloses en peces de moda i calçat infantil de 12 marques internacionals per sobre dels nivells permesos. Com podeu veure, si aneu, no, a buscar el que és la taula aquesta, doncs, la moda ràpida té aquestes conseqüències. Entre les marques analitzades hi ha des d'un gegant de la moda ràpida, com és Primark, hi ha CIA, hi ha Disney, hi ha Uniqlo, i fins a marques de roba esportiva com Adidas, Puma o Nike, passant per marques de luxe com Burberry. Les 82 peces de roba investigades es van fabricar com a mínim en 12 països diferents i es van adquirir en 25 països d'Àsia, Amèrica i Europa. Alguns dels tòxics associats a la roba són els alquifenols, els aftalats, que s'utilitzen com a plastificants o suavitzats en plàstic, els NPE o etoxilats d'amnonifenol, que són surfactants, els organoestàtics, emprats com a biocides o fungicides en productes com mitjons, sabates i roba esportiva per evitar les olors o com estabilitzadors en estampats de plàstic, els PSCF o per polifluorinats, fets servir per la seva capacitat de repel·lir l'aigua i l'oli, o l'antimoni, que es fa servir com a catalitzador durant les manufactures tèxtils. Les alteracions a la salut que poden provocar són a mitjà i llarg termini i estan relacionades amb el sistema endocrí i amb la pell principalment. Però quan es generen aquests tòxics? Doncs es produeixen al llarg de tots els processos de confecció d'una peça de roba, així com els químics que absorbeixen els teixits durant la seva transformació, des del cultiu del teixit, amb la possible bioacumulació de pesticides, o la seva fabricació fins que arriba a les botigues i al consumidor final. A les preguntes de cal rentar la roba de nens i nenes abans d'estrenar-la, depèn de la marca, la resposta és que sempre cal rentar la roba abans de fer-la servir per primer cop per evitar que els tòxics acumulats en el procés de producció, de manipulació i transport arribin al consumidor final. En aquest cas, encara més, ja que es tracta doncs, dels més petits de casa i que també doncs, tenen la pell més sensible. Els límits legals permesos es poden consultar en l'informe corresponent de Greenpeace, però és important tenir en compte que la legislació de cada país és diferent i que les marques apliquen la legislació del país on produeixen, i d'aquí doncs, venen molts dels malentesos en relació amb l'origen de la roba que comprem. Llavors, una vegada hem parlat dels tòxics, també és important parlar de quanta roba infantil acabem llançant, o sigui, la roba com a residu. A l'estat espanyol, cada habitant compra de mitjana unes 2 peces de vestir al mes, de les quals un 89% acaben a l'abocador com a residus no biodegradables. Atès la seva alta composició de plàstics i polièster sintètic, segons Slow Fashion Next, Cal insistir, a més, en el curt cicle de vida d'aquests residus, provocat doncs, pel cicle curt de la moda, és a dir, doncs, que és un producte que li donem molt poca vida. A més, la gestió d'aquests residus no està controlada, es disposa de pocs recursos i molts acaben en abocadors descontrolats. Entre un 15 i un 24% dels residus tèxtils acaben en abocadors descontrolats, la qual cosa genera lixiviats que es filtren al subsol i contenint els aqüífers. D'altres s'incineren, que és una de les pràctiques de gestió dels residus més contaminant. I el problema no són solament els residus postconsum, sinó que és molt preocupant el volum de residus generats en el procés de producció. Segons el Pla Estatal Marc de Gestió de Residus 2016-2022, l'any 2020 la meitat de residus tèxtils mesurats en pes s'hauran de reciclar. L'any 2011 només es reutilitzava un 10-20% de les peces de roba. Per tant, doncs, cada vegada hem de ser més conscients que els residus, un 5,5% dels quals són tèxtils, segons el Ministeri d'Agricultura, doncs són dels principals problemes ambientals. Però, com que no interessa doncs, reduir aquesta generació de residus, això en el programa que us vam explicar el que eren els orígens no, d'aquesta roba, ja us ho explicàvem, que se'ns ha conscienciat molt amb el fet doncs, d'intentar reduir el consum d'aigua, reduir el consum de plàstic, però en cap cas se'ns està alertant sobre reduir el consum de roba perquè, evidentment, doncs, hi ha uns lobbies molt potents que no els interessa que aquesta roba es deixi de produir i cada cop els interessa més que el cicle de la roba sigui cada cop més i més curt. Per acabar aquest programa on hem estat reflexionant sobre totes aquestes qüestions i per enllaçar amb el que serà el programa següent on us explicarem les alternatives o us donarem idees per poder consumir millor i gestionar millor el que és la roba de la canalla, volem donar-vos un exemple d'èxit, no? Que és Roba Amiga, que és un cas de bona gestió de roba en desús. No hem pogut trobar informació concreta sobre el total de residus tèxtils provenients de la roba infantil, perquè està tota barrejada, però sí que podem comptar amb un exemple concret de residus tèxtils infantils que recull la Fundació Privada Fundació i Treball a Catalunya, que forma part de roba Amiga. Aquesta fundació va enregistrar que durant el 2015 van recollir aproximadament 650.000 quilos de roba infantil, un 20% del total de roba que recullen a Catalunya. D'aquesta, un 5% s'envia a les seves botigues per venda al públic i entrega social, i es ven aproximadament el 90% de la roba enviada. La resta de la tria de roba es distribueix de la següent manera. Un 55% és d'una segona qualitat, encara que reutilitzable i es comercialitza a l'Àfrica. Un 15% és d'una tercera qualitat, encara que reutilitzable i es comercialitza al Pakistan. Un 20% és reciclable, cotó, texà, jersei, acrílic i es comercialitza principalment al Pakistan i l'Índia. I una part, empreses recicladores espanyoles amb les quals s'estan fent proves. D'aquest material doncs, es poden fer draps, es pot fer fil, es poden fer diferents articles. Un 4,5% és rebuig i va a plantes de cogeneració i un 0,5% és rebuig de calçat i bosses de mà i aquest sí doncs, que ja va a l'abocador. Però si us hi fixeu, de tots els 650.000 quilos, només un 0,5% és el que va a l'abocador. És una bona pràctica que hauria de començar a establir-se com una norma general, igual doncs, que tenim molt ficat al cap, el que és la reducció, sobretot, del consum d'aigua, per exemple, o el consum de paper, no? I el que és la seva reutilització i, al final, doncs, reciclatge amb la mesura que ja no pots evitar que allò doncs, sigui un rebuig. I fins aquí el programa d'avui. Us recordem que si teniu qualsevol proposta o suggeriment podeu enviar un correu electrònic a lletrapetita@radioterra.cat i us esperem en el següent programa, també amb les Paper Pots i donar-vos moltes idees per poder canviar el vostre armari i poder gestionar bé, millor el que és la roba de la canalla. Una abraçada i bona nit.
Has escoltat un podcast de Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans.